Jo diré l'horror com va ser. Jo diré l'incendi com va ser. També aquesta jornada havien treballat damunt el rei Lear. La tarda s'arrossegà ben tempestuosa. Sordament pesaven en el pit les ales feixugues de l'asfíxia. Entre els quatre murs de muntanyes havia rodolat el tro. Sí, havien treballat en el seu rei Lear. L'ambient de dolor i de follia els havia presos com mai i posseït. En acomiadar-se la nit dalt de l'escala, tremolaven tots dos talment les fulles ja caduques que fora flagelava la ja desfermada tempesta. Tremolaven i no sabien separar-se i miserablement ajuntaven el tremolor. Aleshores s'esdevingué una cosa abominable. La làmpara de petroli va escapar-se de la mà d'ell. Damunt, on la mà la tenia, caigué al mig del pit de la noia que ja tancava els ulls. L'essència diabòlica vessà, s'escampà, fou tot d'una un torrent de flames, i en fou la noia tota vestida, en les robes, en els cabells, en les mateixes carns. I ella odolà i odolà ell, com les feres odolen, i ella fou en terra, que es torcia en la lira del foc, i ell s'hi precipità, estrenya les flames, com els braços oberts, amb tot el cos, amb la cara, amb les mans. Jo dic, senyor, l'horror com va ser, jo dic l'incendi com va ser. L'endemà, i en càstig d'haver anhelat l'extrema companyia, cadascun d'ells en despertar de l'incendi es trobà tot sol. I com fos que aquella nit havia en gran manera plogut i en el matí encara el cel s'obrís en aiguats abundosos, les mil veus de gualba febles i desoïdes per tanta estona tornaren d'alçar el seu mugit, i l'home de 45 anys la sentí com una veu del senyor que li cridés: «A on ets ara tu?» I ell responia: «He sentit la teva veu, senyor, tu que m'havies donat el millor present que fill de mare es pot donar, el present de l'amistat perfecta. Jo, però, he mantingut... he tingut por, car jo l'he perdut, el present que em donares, i ara torno a estar sol, i em s'ho ha escondit». I les mil veus de Gualba encara li van demanar: «Qui t'ho ha dit que estaves tot sol? Qui t'ho ha dit que estaves tot sol?» I ell responia: «La flama m'ho ha mostrat, i jo he sortit de la flama, pur encara, però ja tot sol per sempre més». Hem sentit unes glosses de Gualba, la de mil veus, d'Eugeni d'Ors.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres, el programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Amigues i amics, ja hi tornem a ser. Ja tornem a ser a Tirant de Llibres, a Punt7 Ràdio. Avui és dilluns 24 d'octubre, són les 9:03 i encetem el programa número 177 en rigorós directe a Punt7 Ràdio. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. Hola, bona nit també a tota la nostra audiència. I saludem a la Gemma Grau, la tècnica, i hola, bona nit, Joan.
Bona nit, bona nit. Espero que amb aquest programa que presentem avui, el 177, sigui del vostre gust, perquè hi ha coses molt interessants.
Tenim una crònica des del País Valencià amb la nostra benvolguda companya Empar Murelló. Avui també parlarem, això feia setmanes, feia mesos que no ho fèiem, dels llibres més venuts. Avui parlem una mica d'actualitat.
De fet, hauríem de dir dels llibres que tenen més vendes, perquè de més venuts, ja em va dir el Miquel Martí Pol que no podia ser, els seus llibres no eren els més venuts, eren els que es venien més.
Doncs els llibres que es venien més, molt bé. Parlem dels rànquings de vendes, el top 10 de vendes a Catalunya. I a literatura catalana, en Joan ens parlarà d'una autora de la qual em penso que ja hem parlat alguna altra vegada.
Exacte, ja hem parlat d'una novel·la que és la primera obra d'una trilogia que en parlarem més endavant, que es diu Més enllà del somni. I ara avui, però per això, parlarem d'una novel·la més breu, que es diu El secret de l'oreneta.
A la secció de Lletres i Música, en Jordi ens parlarà d'aquest premi, Premi Cerebrí de Girona, a la millor lletra de cançó.
Sí, per la cançó Benvolgut, de Manel.
I avui tenim també la secció Biografies i assaig. Avui el professor Esteve Casas ens comentarà un llibre de Joaquim Maria Puyol, un llibre que té un títol de difícil pronunciació.
Al revés, no.
Aignalumna.
Això mateix.
Una cosa així.
Que és en volància al revés.
I a la secció de llibres de la carta, l'Helena Martínez Pons ens parlarà d'un llibre de Bernardo Stamateas, que es diu Gent tòxica, i acabarem el programa amb el noticiari i amb la frase. Som-hi, doncs.
La crònica.
Bé, ja estem en disposició de sentir la crònica des de la nostra corresponsal al País Valencià. Bona vesprada, Empar.
Bona vesprada.
Molt bona vesprada a totes i a tots, una setmana més. Avui us contaré l'agenda de la setmana, perquè la setmana ve carregadeta. El que passa que quan també vos vull contar coses de l'Enric Valor, doncs farem així quatre pincellades només. A veure, aquesta setmana ens podem anar de concert. Com que he vist que se'n parlarà al programa, doncs sapigueu, per a fer-vos les dents ben llargues, que Manel actuarà al Teatre Calderón, a Alcoi, aquest 27 d'octubre, el dijous, a les 9:30 de la nit. I jo tindré el privilegi de veure'l i d'escoltar-lo. Així ja sabeu. I després, aquesta setmana, demà mateix, comencen, ja no sé quina edició, la quarantena edició, que m'ha sonat això, dels Premis Octubre aquest any, les jornades sobre mitjans de comunicació està dedicat a les dones, es diu concretament Dones 3.0, i també al món de la conspiració. Sí, això diran les jornades dedicades a les teories de la conspiració, se dirà Espectra. Bé, quin vos conté primer? El primer de les dones, el 3.0, té a veure, les jornades tenen a veure amb l'internet i amb totes les aplicacions que Facebook, Twitter, Twenty, blogs, veritat, però des d'una perspectiva de gènere, des de com se construeixen aquests nous mons de les tecnologies, des d'una perspectiva de gènere, des del punt de vista del femení. Sobretot hi haurà una cosa que crec que és molt interessant, que és la construcció de videojocs des d'aquest punt de vista, no? I a més de les reflexions teòriques, s'alternaran amb tallers pràctics. Així que, qui vulgui participar, ja sap que serà cada vesprada a partir de les 6 al Centre Octubre, al Centre València mateix, al Centre Cultura Contemporània. L'altre és sobre les teories de la conspiració. Enguany gira al voltant de l'11S, de l'11 de setembre, i també d'un fet que va passar fa 25 anys, que va ser l'accident de Txernòbil. Què hi havia d'estratègia, què hi havia d'ocultació, què hi havia d'informació i de desinformació, què va passar, és una conspiració, no és una conspiració. Bé, també tenen el mateix horari, es fan des del 26 fins al 28 d'octubre. Ja sabeu que aquest cap de setmana es fallaran els Premis Literaris de l'octubre. Ja dilluns pròxim parlarem dels premiats. I ara passe ja, tanque l'episodi d'agenda, i passe ja a parlar-vos de l'Enric Valor. Bé, l'Enric Valor, ja us vaig dir així una xicota d'introducció, era un treballador incansable i un defensor de la nostra llengua i de la nostra cultura. Va encapçalar amb altres proms la importantíssima tasca de divulgació del valencià, va treballar per la seva continuïtat, per la seva conservació, perquè els valencians com a poble foren capaços de reivindicar l'ús de la llengua i de l'estima del País Valencià. I bé, avui m'agradaria parlar sobretot des del punt de vista lingüístic. Ell va ser un fidel defensor de la unitat de la llengua, sabeu aquella frase acuñada famosíssima de el nostre valencià, el català de tots, veritat, i va marcar processos importants com a treballador incansable de la llengua i com a tossut per mantenir-la viva i a l'abast de tothom, en moments que van ser ben adversos des del punt de vista lingüístic i des del punt de vista cultural. Fruit d'aquests esforços, veritat, han quedat les seues obres lexicogràfiques, també les literàries, però sobretot com a gramàtic, van intentar d'alguna manera recuperar totes les tradicions, totes les seues obres vessen al voltant d'aquesta gramàtica, de com s'havia de parlar la llengua, de mantenir la identitat, conjuntament amb Carles Salvador i amb Sanchis Guarner, que va ser també una altra figura insubstituïble. Doncs es van deixar un llegat lingüístic importantíssim, van ser els continuadors de la gramàtica de Pompeu Fabra, i Enric Valor va traure diversos llibres i material gramàtiques per ajudar a la gent a conèixer millor el valencià. Un d'aquests llibres va ser curs de la llengua valenciana, Millorem el llenguatge, un altre curs de mig de gramàtica catalana referida especialment al País Valencià, us parlaré dels anys 70, i la seua famosa, no famosíssima, Flexió Verbal, que és de l'any 83, que va publicar 3 i 4. I aquestes serien, diguem-ne, les obres més importants, però el valor va ser no només un home, un escriptor, un gramàtic, un lexicòleg, com vulgueu, incansable, ja us vaig dir, va rebre premis de les lletres valencianes, premis d'honor de les lletres catalanes, el Premi Sant Jordi, va ser doctor honoris causa de les universitats de València, de les Illes, de Castelló, d'Alacant, de tot arreu. Però sobretot ens quedem amb aquest llegat que ens deixa, amb aquesta estima per la llengua i per la nostra cultura, i el podem assaborir a les nostres biblioteques, als noms que li hem posat als instituts, a les nostres places. I d'alguna manera, aquest llegat, el darrer 9 d'octubre, la Diada del País Valencià, el va passar el seu fill, que va llegir el manifest de la Diada i que va encoratjar a les generacions més joves a continuar aquesta tasca de l'Enric Valor. Doncs bé, és un poc un tast per l'Enric Valor Gramàtic. Espero que us hagi agradat. La propera setmana parlem des del punt de vista literari i res més. Fins a la propera setmana.
Molt ben, pare. Molt ben, pare. Fins la propera setmana. A reveure.
Moltes gràcies.
Molt bé, doncs continuem en directe el Tirant de Llibres d'avui, parlant dels llibres que s'han venut més, no llibres més venuts, com dèiem fa un moment, el rànquing de vendes a Catalunya. I mireu, la primera cosa que us proposo és la llista de llibres llista de llibres que s'han venut més en l'apartat de ficció. I m'agradaria que després de sentir aquesta llista féssiu alguna reflexió, perquè és un tema bastant preocupant. Mireu la llista de llibres. Número 1, Jo confesso, de Jaume Cabré, editat per Edicions Proa. Número 2 a la llista, UQ84, llibre tercer, d'Haruki Murakami, editat per Empúries. Però, número 3 a la llista, Drames Rurals, de Víctor Català, editorial Educaula. Número 4, llibre d'Albert Espinosa, un llibre d'aquests que en diuen mediàtic, editat per Rosa dels Vents. Si tu em dius vine, ho deixo tot, però digue'm vine. Però fixeu-vos, número 5, Laura a la ciutat dels Sants, de Miquel Llor, editat per Educaula. Número 6, Llibertat, de Jonathan Franzen, editat per Columna. Número 7, Sara Lark, és l'autora d'un llibre que es diu El País del Núvol Blanc, publicat per l'editorial Edicions B. Número 8, L'home de la maleta, de Ramon Solsona, editat per Proa. Número 9, Tirant-lo blanc, text adaptat, de Jonat Martorell, editat per Educaula. I número 10, UQ84, d'Haruki Murakami, editat per Empúries. Dels 10 llibres que s'han venut més en català, a la setmana del 10 d'octubre al 16 d'octubre, resulta que n'hi ha 3 que són lectures escolars.
És que el problema és que aquesta llista que es té és de l'editorial Educaula, perquè n'hi havia 3 o 4 de llibres, és curiós, una editorial quasi que no se sent, crec que no és coneguda,
sí, no és coneguda,
tres llibres més venuts.
Però
no,
permet però que et digui...
És edició 62,
És edició 62, primer de tot. El que passa és que ha passat de ser una col·lecció a ser una editorial, i a més, del grup Planeta, bàsicament. I a més, tu posa Educaula al Google i veuràs que vas a Google Llibres i mira quants llibres que en aquest moment es distribueixen a llibreries són penjats allà, posa en un 80%, a Google Llibres d'Educaula.
A veure, la reflexió que jo us plantejava és que vaig llegir un article d'en Jordi Soler i Comardons que sortia a internet fa pocs dies, i ell s'havia fixat en aquestes dades, precisament. Diu, el llibre de més venut de ficció, Jo confesso, però després, segon llibre, L'art o la ciutat dels Sants. El següent, Tirant-lo blanc. Després, antologia de la poesia catalana que els profes fan comprar. Setè, Mar i cel, de l'actualíssim Guimarà, que els profes fan comprar. Vuitè, Macanoscrit del segon origen, del Pedrolo, que els profes fan comprar. I diu, la pregunta és, què llegeixen els catalans adults que no van a escola? Doncs en castellà, naturalment, en espanyol. I aquesta és la pura realitat. Mirem la llista de llibres més venuts a Catalunya en castellà, totalment normalitzada. És la llista d'una llengua completament normal. Cap llibre entre els 10 primers dels recomanats o obligats pels professors. Aquesta és la reflexió que feia en Jordi Soler i Comardons.
De tota manera, aquí passa com el teatre, que moltes vegades, doncs, si la gent s'omplen és perquè els professors hi porten els alumnes, no? També. I també es deia el mateix, podia passar també amb això de les lectures. Certament és sorprenent que el tercer llibre més venut sigui Diran lo Blanc, que és un clàssic
No, el tercer és Drames Rurals, de Víctor Català.
Però no, és igual.
Que no és precisament actualíssim.
Sí, mira, no. Hi ha gent que comenta que no el troben perquè es veu que s'ha exhaurit l'edició.
Sí, això també m'ho van demanar a mi un alumne.
Bé, trobo que fa bé en Soler i Camardons de detectar, de fer veure el símptoma. El que passa és que potser instil·lar preocupació està bé, però vaja, ara que la gent no deixi de comprar els llibres escolars...
No, evidentment, això tampoc, eh? Bé, passem a la llista de llibres de no ficció, que aquests sí que estan normalitzats. Aquí sí que no n'hi ha cap, de lectura escolar. El número 1 és Aleph, de Paulo Coelho, editat per Proa. El número 2 és un llibre de Moisès Brotgi. Us sona aquest senyor,
eh? Sí, tant.
Està precisament d'actualitat política.
Eh? De reagrupament, em sembla.
Però no l'han posat a la llista, al cap de llista d'Esquerra pel Senat, em penso.
Sí, al cap de llista.
Amb el pin de reagrupament. No?
Doncs alerta, perquè resulta que, jo no sé si és que són pare i fill, però hi ha dos llibres del mateix autor que estan a la segona i la tercera posició. Moisès Brogi, Sobre el camí de la vida, converses amb el meu net, aquest seria el segon, editat per Edicions B, i el tercer n'hi ha un altre que es diu de Moisès Brogi Vallès, Reflexions d'un vell centenari, editat per Edicions 62.
Tres llibres.
Dos llibres de títol diferent, però sembla que són del mateix autor. Corre o morir, número 4, de Kilian Jornet, de Ara Llibres. Aquest llibre surt amb una llista també que he trobat de La Vanguardia, el suplement que va sortir el dia 21 de setembre, surt també com un dels llibres més venuts. Corre o morir. Per tant, em sembla que és un llibre realment prou venut.
Aquest em sembla que és un fet per un xicot que va en cadira de rodes.
Pot ser. Número 5.
Sembla que sí.
Bona nit i bona sort. Com atraure la fortuna a la teva vida, de Joaquim Valls, editat per Edicions Viena. Número 6, la llista de llibres que s'han venut més, Jesucrist 2.0, de Francesc Torralba, d'Editorial Pòrtic. Número 7, curiós, 31 setmanes al mercat, i continua en la llista dels 10 primers, Indigneu-vos, de Stefan Hessel, editat per Destino. Número 8, Inhòspits, recull de llocs abandonats amb històries increïbles, de Joan Valls, editat per Angle Editorial. Número 9, Eduard Estivilles, l'autor de Pediatria amb seny per a pares amb seny, d'Editorial Rosa dels Vents. I finalment el número 10 de la llista de llibres de no ficció més venuts és un llibre d'un autor que no sé si coneixereu, Jordi Pujol i Soleil. Sembrar, treballar, collir. Escrits de reflexió i d'agitació, per Editorial La Magrana.
Bé, una metàfora agrícola de llarga tradició en el catalanisme polític del segle XIX.
Doncs amb això que veiem la llista de llibres més que s'han venut més en aquesta última setmana, Joan, tu que fa un moment preguntaves d'on ho havíem tret, això no és de l'editorial Educaula, això és d'unes dades que surten setmanalment i estan fetes per la Fundació Audiències de la Comunicació i la Cultura. I aquestes dades s'obtenen de les vendes de més de 300 establiments a Catalunya. Per tant, són dades prou representatives del conjunt del país.
Molt bé, doncs.
Som-hi.
Literatura catalana.
Bé, amics i amigues, en aquest espai de literatura catalana avui parlarem d'una autora que ha sortit aquí alguna altra vegada. Abans ja ho comentàvem quan parlàvem del llibre que parlem avui, que és Xaudín Melgar Foraster. Vam parlar d'ella quan vam fer una ressenya del llibre El secret de l'Oreta, que és un llibre més extens, que dedicat a la gent jove i a la no tan jove, com aquest mateix. Que després ja ho esmentaré, això. Aquest llibre que parlem avui es diu El secret de l'Oreta, doncs, és fet per l'editorial La Busca, Edicions, Barcelona 2011, 109 pàgines, 12 euros, aproximadament. Abans de res, voldria dir que si algú vol trucar per parlar-nos d'aquesta obra, pot fer-ho a partir d'ara i sortir en directe per antena. El telèfon és el 93-964-1221. Aquesta nova aportació a la literatura catalana fa que la bona amiga i professora de català a Toronto, Xaudín Melgar Foraster, ens hauria de fer reflexionar sobre l'aparent simplicitat d'un text que en realitat no ho és en absolut, tant des del fil argumental com dels fets històrics que explica. Amb tot, abans de parlar del Secret de l'Oreneta, us voldria dir que l'autora ja havia publicat, com he dit abans, Més enllà del somni, publicat per Editorial Bullent el 2008, que forma la primera part de la trilogia En procés, de la qual ja sap el títol, i el segon lliurement serà Perduts en un altre món, encara en premsa, també editat per Bullent, que es diu Trilogia de la interferència. Aquesta trilogia de gènere fantàstic fa una combinació en la trama on també hi surt el món real i està ambientada a Toronto, un àmbit que l'autora coneix prou bé perquè hi viu i que té dues, com a protagonistes, dues noies adolescents que són les que porten tota la trama. Per demostrar la importància d'aquesta novel·la, cal afegir que ha estat traduïda a l'anglès amb el títol Beyond the Dream i publicada per l'editorial nord-americana Transfer Publishing. Ara l'autora ens presenta una novel·la juvenil i pels qui no són tan joves, com diu la contraportada, força interessant, que és la que comentem avui. Quan llegim aquesta narració, us adonareu que l'acció se situa en ple franquisme, als anys 60, a dins d'una comunitat d'un poble petit. Aquest és l'àmbit, diguem-ne, geogràfic i temporal on se situa aquesta obra d'aquí. La por i les conseqüències de la postguerra hi són presents, i tota la trama està amarada d'aquesta situació. Amb tot, com que els protagonistes són nens i nenes, joves en general, l'ambient que es respira és força fresc i ple d'ingenuïtats, ja que aquest terreny va lligat a la vida diària d'aquestes persones que viuen en aquesta vila. Podríem considerar aquesta obra dins del subgènere de les novel·les de grup, perquè malgrat la importància dels personatges principals, res no s'entendria si no tinguéssim en compte la resta de personatges. Es presenta estructurada en 15 capítols, que, amb alguns flashbacks, narren la història de manera entenedora i fan que les persones que llegeixin no es perdin i puguin arribar al final havent comprès tot el que s'explica. A banda de la connotació política innegable i de la repressió franquista present arreu, té un punt d'intriga i de misteri que fa que un cop s'hagi iniciat la lectura no es pugui deixar fins al final. Un final emocionant i trepidant. Aquí, no, evidentment, no en parlarem. És una edició feta amb molta cura per part de la Busca Edicions. No tots els llibres poden dir el mateix, eh? I té les il·lustracions de Jotin Kibus Melgar, que és el fill de l'autora. Aquests gravats també han servit per fer una presentació del llibre en format vídeo. Per a qui li interessa veure-la, al final de la ressenya, us donaré l'adreça del YouTube. El títol ve del secret que amaga un casalot anomenat l'Oreneta, que serà el lloc on s'esdevindran bona part dels fets més transcendentals de l'obra. La gestació d'aquesta novel·la va anar aparellada amb l'aparició d'un blog de l'autora on anava explicant com l'anava escrivint i, de tant en tant, transcrivia algun fragment. Mentre esperem en candeletes que es publiqui la segona part de la trilogia de la indiferència i llegir l'Oreneta, el secret de l'Oreneta, el llibre que comentem, pot ser una excusa per anar entrant a la literatura clara, directa i contundent, deixeu dit, Melgar Foraster. Dono unes adreces que abans he esmentat. La presentació que es va fer d'aquest llibre a la llibreria Catalònia, ho trobareu a www.youtube.com/watch, WTACH, interrogant i ve baixa, amb un signe d'igual. Aquesta cosa que acabo de llegir és la que apareix a tots els vídeos que hi ha a YouTube, eh? Sempre hi ha això. El que és diferent és el que hi ha a partir de l'igual. En aquest cas, a la llibreria Catalònia hi ha les següents lletres. En majúscules, G-O-Z-K, en minúscula la H, en majúscula la T, 25, R-J-E, en majúscula. Si veneu allà, trobareu la presentació d'aquest llibre.
De tota manera, si li demanem al buscador, potser, presentació del llibre de Xaldín Melgar Foraster a la llibreria Catalònia, potser anirem més de pressa.
Home, però no sé, perquè és molt llarg també tot això que m'acabes de dir. I del mateix llibre, la presentació en vídeo d'aquest llibre que amb els dibuixos del seu fill, tot el que he dit, 32.youtube.com, watch, interrogant, B baixa igual, M minúscula, L, 4, K minúscula, H minúscula, O majúscula, O minúscula, Q, K minúscula, 5 i U majúscula. Sí, ja sé que les adreces a vegades doncs, tenen aquest problema de que són una mica llargues. I finalment el bloc de l'autor és molt fàcil, aneu directament sense tres dobles ves ni res, com que els blocs van directe, maiera.wordpress.com, maiera en llatina, .wordpress.com. Allà trobareu tota aquesta informació i el bloc de Això ho diu el Graf Foraster, repetint la referència per si algú no estava al cas quan havíeu començat perquè s'ho apunti. Xaudin, Melgar Foraster porta un guionet a un mig. El secret de l'Uraneta, Edicions La Busca Edicions, Barcelona 2011, 109 pàgines, 12 euros.
Lletres i música.
Bé, avui a Lletres i Música tenim el grup Manel. El grup català Manel ha guanyat la 17a edició del Premi Cerverí de Girona 2011 a la millor lletra d'una cançó en català, ja editada pel seu tema Benvolgut. La lletra ha estat escrita per Guillem Gispert. El guardó es va lliurar la nit de dijous 29 de setembre dins la gala dels Premis Literaris de Girona. Els integrants de Manel han estat els clars vencedors amb un 50,75% dels vots, seguits per Inspira, que han obtingut el 8,14% amb Foc i Brases, i el poeta Enric Casasses i Comalada, que han quedat en tercer lloc amb el 2,75% dels vots pel tema El vers d'abans d'ahir. I quina és aquesta lletra de cançó premiada? És la de la cançó Benvolgut, com diem, que pertany a l'últim àlbum de Manel, i el tema diríem que és bàsicament una mena de carta o una apòstrofa en estil epistolar d'un xicot d'una noia a l'anterior xicot d'aquesta noia, al qual sembla no coneixia. Jo ara en llegiré tres estrofes i quan hagi llegit aquestes estrofes, que són tres, com dic, en quedaran potser sis o set més que acabarem de sentir junt amb les primeres en tota la cançó. Diu realment, benvolgut, permet-me suposar que malgrat que no haguem gaudit de presentació oficial més o menys, així com jo, estàs assabentat de la meva existència i de les coses que faig. Benvolgut, jo ho reconec. Què hi faré, covard de mi? No és que siguis cada tarda el meu tema preferit. Vostres són les promeses que ningú ja complirà. Vostres les nits que els telèfons no paraven de sonar. Però sí que et vaig veient en discos que al final no et vas endur. Hi ha alguns quina meravella i alguns que mai tindràs prou lluny. Benvolgut i en un somriure que fa sol caminant i en aquella foto antiga oblidada en un calaix.
Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial, més o menys així com jo, estàs assabentat de la meva existència, de les coses que faig. Benvolgut, jo ho reconec, què hi faré, covard de mi? No és que siguis cada tarda el meu tema preferit. Vostres són les promeses que ningú ja complirà, vostres les nits que els telèfons no paraven de sonar, però sí que et vaig veient en discos que al final no et vas endur, i algú quina meravella i alguns que mai tindràs prou lluny. Benvolgut i en un somriure que fa sola caminant i en aquella foto antiga oblidada en un calaix. Heu parat una furgoneta aprofitant la vista privilegiada d'una ciutat. Tu assenyales l'absis romànic catedral i sou joves i forts i sentiu l'eternitat al vostre davant. I benvolgut, ni sospiteu que gent com jo simpàtics que s'us veu i quin mal devia fer. M'ho imagino, ho intento i t'asseguro que comprenc encara avui sense remei tot trontoll i un segon quan una mica amb bona fe pronuncia el vostre nom, però vull pensar que tot va bé i que no enyores aquells temps que fins i tot el recordar no saps per què, però estàs content i vas veient coses pel món que t'estan agradant tant i agraeixes que entre els dos en féssiu créixer amagat, amagat en mentidetes, en dubtes emprenyadors, en cada intuïció fugaç d'una vida millor. Amagat en som molt joves per tenir res massa clar, amagat en no sé què és, però nena no puc respirar. Ai, benvolgut, que estrany si un dia et vam fer mal. El meu amor, la meva sort, les meves mans. El meu dit, resseguint-li la columna vertebral. Benvolgut, que ha arribat i es vol quedar.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Biografia i assaig. A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard, I need a photo opportunity.
Bé, i ara seguim amb la intervenció d'Esteve Casas. Esteve Casas és un saloní devorador voraç de llibres. Esteve, ens vens a parlar d'un llibre de Joaquim Maria Puyal, oi?
Sí, de fet, aquest llibre, quan el trio més per l'autor que pel coneixement en si mateix de què podrà tractar. Per tant, diguem-ne, en principi, m'arrisco una mica, tot i que estic segur que una persona com en Joaquim Maria Puyal ens farà gaudir d'una bona lectura. I efectivament, quan en llegeixo, la veritat és que em sembla un llibre bastant interessant i que reflecteix les preocupacions d'aquest autor. Més que autor, potser és un autor novell, perquè em sembla que és el primer que fa, de cara a com han anat derivant els mitjans de comunicació, sobretot la televisió dedicada a les grans masses.
Uh-huh. Què més volies destacar d'aquest llibre? Perquè, de fet, és un llibre que vulgui desenvolupar una tesi o és més aviat un recull de... d'articles o de reflexions?
Més aviat jo diria que és un recull de reflexions.
No... Diguem-ne el títol, l'hem dit,
sí,
el títol?
Sí, bé, exacte, aclarim una mica el títol del llibre, que és una mica estrany i que, de fet, quan el mires no acabes de saber exactament a veure de què anirà. El títol és Aignalubma, que, si ho mireu bé, és ambulància al revés. D'on te ve això? Ve del fet de que ell fa una comparativa entre, diguem-ne, el circuit dels cotxes, les autopistes, les carreteres i les autopistes de la informació. És a dir, estableix un paral·lelisme i diu, una persona quan va amb un cotxe pot veure el que té al davant, però no el que té al darrere. El que té al darrere necessita el retrovisor. És a dir, per buscar aquella informació que li complementi i que no sap, necessita mirar el retrovisor. Però el retrovisor té un avantatge, que el que li informa, el que li diu del que té al darrere, doncs és verídic, és real, no l'enganya. I, entre altres coses, pot veure, doncs, si ve el cas de l'ambulància i donar-li les preferències que són necessàries perquè ella pugui desenvolupar la seva acció preferent. Què és l'equivalent en el món de la comunicació? Doncs el televisor. El televisor t'informa, t'ensenya de coses, et fa veure molt, però no tens un filtre. No saps tot allò que reps, si és correcte, si no és correcte, si és una bona informació, si en el fons et permetrà un criteri propi, no ho saps. I aleshores ell diu, caldria que aquí també d'alguna manera hi hagués algun pilot que de la mateixa manera que el retrovisor ens permetés saber quina és la bona informació, que poguéssim veure quines són les aignàlumes, o sigui, les ambulàncies de la informació que són bones realment, que ens ajudaran a formar la nostra personalitat perquè les poguéssim de manera preferent agafar i les que no, apartar-les. En el fons el títol ve d'aquí. Ojalà la informació, ojalà tot això que ens arriba fos fóssim capaços o ens vingués d'alguna manera marcada perquè poguéssim saber quines són les ignàlobes de la nostra informació.
I ja que ho desenvolupa a partir d'aquest símil, fins on arriba? És a dir, arriba a reflexionar sobre els avantatges i els inconvenients de l'actual societat de la informació o arriba fins i tot a predir com serà el futur aquesta societat de la informació?
Bueno, tant com arribar a predir el futur, això és més difícil, però sí que ell fa mostrar el següent. Diu, segons alguns estudis, per exemple, que s'han fet, sembla ser que els comportaments humans són una funció biològica del cervell. Què vol dir això? Doncs que, d'alguna manera, els missatges que rebem poden arribar a canviar el nostre comportament, poden arribar a canviar la nostra simbologia, poden arribar a canviar la nostra personalitat i, per tant, és molt important que tinguem un filtre. I aquesta preocupació de tot, i aquesta feta incrementada per el fet de que amb les televisions digitals s'ha incrementat tant la informació, el porta ell a fer una sèrie de reflexions al respecte, de quins són tots les algunes coses que es podrien millorar i quins són aquells factors i aquells elements que han influït o que tenen intenció d'influir positiva o negativament en aquest món de la televisió i de les comunicacions.
I avisa d'algun perill en concret o més aviat?
Sí, per exemple, quan parla de la simbologia, és a dir, hi ha perills, ell diu, hi ha perills que són més o menys directes, és a dir, jo puc donar una informació i amb aquesta informació enganyar-te, dir-te una mentida. Això més o menys ho podràs contrastar i ho podràs averiguar. Però hi ha una altra cosa que és molt més sutil, que és el que en diu ell la simbologia. Val? Diu, ell explica... Diu, hi ha investigadors en el camp de la sociologia, la lingüística, l'antropologia que han detectat l'estratègica centralitat de la comunicació de masses en la construcció, l'evolució o el manteniment dels processos identitaris. Què vull dir amb això? Vull dir que d'alguna manera, a través de la informació, es pot arribar inclús a canviar la personalitat de l'individu, i no només es pot canviar la personalitat, sinó que es poden crear en ells símbols externs de fora, de tal manera que acabi perdent els seus propis referents. Per exemple, faig una lectura ja d'un dels seus comentaris en aquí, veureu un moment,
està cercant l'Esteve la pàgina. O sigui, tot això potser ens porta a la reflexió sobre la persuasió a través dels mitjans de comunicació, fins i tot posem per cas dels mitjans de comunicació
se centren
que
els
semblen més innocents, no?
Se centren els informatius o no? Programes del tipus Sálvame o aquests?
Bueno, no és que comenti algun programa en concret. El que fa és una reflexió general sobre el problema i ell ens diu, per exemple, que ara estem entrant en una nova era, diu, per ser el més textual possible, parla aquí d'un nou feudalisme de la hipermodernitat. Què vol dir amb aquesta paraula tan estranya? Vol dir que abans, en l'època feudal, nosaltres, diguem-ne, o la gent del carrer eren esclaus dels senyors feudals. Ara, d'alguna manera, són de forma molt subtil i de manera inconscient, sense conèixer-ho, esclaus d'una certa ideologia. És a dir, arriba un moment que tu acabes pensant, acabes sentint, acabes creient unes coses i convençut de que són teves i te les han imposades. És a dir, acabes sent un esclau, però, diguem-ho d'alguna manera irònica, democràticament. Un esclau d'una forma molt subtil. Val? Uh-huh. Ja si puc trobar aquest escrit un momentet.
Sí.
Que ens...
Bé, esclar, perquè en definitiva hem de tenir en compte que Joaquim Maria Pujal no és només un gran professional de la comunicació, és un comunicador, sinó que a més Joaquim Maria Pujal ha estat una persona que ha treballat en el camp de l'educació a nivell universitari, precisament en ciències.
Potser parla també de la publicitat.
I retransmet futbol.
Sí, no, però aquí, sobretot el que fa, el que dona a entendre, i aquí ho veurem amb aquest exemple, és que hi ha aquests grans mitjans de comunicació tan poderosos que, diguem-ne, a través d'arreu del món acaben inculcant les seves idees i acaben creant com un referent de vida la vida que ells et proposen, de tal forma que, per exemple, aquí diu, hi ha un cas d'una, per posar un exemple concret, d'una saudita anomenada Naila, que diu, referint-se a una presentadora americana que sent en un programa, diu, a veces pienso que es la única persona del mundo que sabe cómo me siento. És a dir, una persona d'Aràbia Saudita, escoltant un programa d'una afroamericana, acaba identificant-se tant amb aquella persona que ella creu que ella que viu en un altre món, en una situació completament diferent, és la que més pot entendre la seva problemàtica, no el veí del costat o el que està a la seva.
Dues curiositats. Una, el llibre és en català.
El llibre és en català, sí, perquè...
Com és que apareix aquesta situació en castellà? Bueno, perquè ho treu d'alguna font en castellà, segurament. No?
Bueno, segur... Sí, El País, pàgina 5, dijous 9.
Vaig aquí. Sí, llavors... Sí. Clar, però llavors és difícil de pensar que hi hagi, posat per cas, en una presentadora nord-americana, una intenció d'influir sobre una audiència tan distant, no?, com la d'Aràbia Saudita, encara que benvinguda sigui la influència, deu pensar. En tot cas, potser el que podem veure és com aquesta senyora o no té prou defenses, o bé, potser és que viu en una societat que li agradaria canviar i no pot.
No, el fet és, i ell ja ho comenta per aquí, és que quan un es posa davant del televisor, a diferència d'altres aspectes, que la gent sol ser molt crític, si el metge no t'atén bé, si et fa esperar, no sé què, al televisor ens posem allà davant. Obrim el cervell i ens ho empassem tot. Mira, ens regalen un programa. I llavors, al fer això, tota la manera de parlar, els tics, les simbologies, tot, arriba un moment que van entrant tant que acabes fent-te les teves. I llavors el que et diu ella... Com que ho sents tan teu, dius, aquesta em comprendria, perquè és com jo. No, tu t'has acabat fent com ella, sense donar-te'n compte, i això és el més sutil.
Sí, això se'n diu, em sembla, modelització a través de mitjans cibernètics, o sigui, modelització cibernètica.
Bueno, i llavors, diguem-ne, què intenten els mitjans de comunicació? Els mitjans de comunicació, diu, el que intenten és crear, diuen aquí, addictes. Tu agafes una persona, per què? Perquè una de les coses que interessa més és el que en diuen la quota de share, no? És a dir, quanta més gent escolta aquell programa, per tant, arriba un moment que ja no importa quin és el missatge que transmeten, importa, diu ell, si aquest missatge és acceptat. Si un missatge és acceptat, és un bon missatge.
Si un missatge és un mitjà, que deia McLuhan, em sembla.
Prescindim de si aquest missatge t'informarà o et desinformarà o et permetrà augmentar la teva capacitat crítica. I això fa que tota aquesta gent tendeixin a fer una uniformització de la cultura i una uniformització del pensament. Per tant, totes aquestes grans potències que poden amb aquests mitjans influir a bastants llocs del món acaben marcant un estil de vida i una manera de ser imposada per ells de manera molt sutil.
Ara, però això també hi ha la resposta del Jazeera. El Jazeera és una resposta precisament al monopoli nord-americà de la informació, posem per cas, no?
Bueno, mira, si volem aquí alguna petita perla que ens deixa, per exemple... ell acunya un terme que anomena infodeformació. Què vol dir amb això? Vol dir que es fan passar dos coses, es fan passar per certeses certes mentides i es canvia, tornant al tema que dèiem ara, l'univers simbòlic, substituint, diu, els elements propis de la comunitat per d'altres. Llavors, cita, per exemple, aquí, en aquest canvi de la informació, cita un programa de Telemadrid on es parla sobre la realitat lingüística de Catalunya, i diu, i passava aquella persona per allí, havia una panaderia i allí ponia forn de pa. Com pot ser que a una panaderia li pongan forn de pa? Esclar, vull dir, si fan aquestes coses, aquesta gent el que fan és confondre. És a dir, el que fan aquí és deformar la informació amb una gent d'allà que no coneixen la realitat d'aquí, només expliquen el que volen, i llavors creen una sensació de que fan aquesta gent.
Manipulen, definitiva. Això és una manipulació clara.
Doncs moltíssimes gràcies, Esteve Casas, per ser avui amb nosaltres, per presentar-nos a Ignà Lomà de Joaquim Maria Puyal, i veig que realment el vol recomanar. Una darrera precisió, endavant.
Una petita coseta només. La majoria de les vegades, quan es fan, diguem-ne, punts a final de pàgina o al final de document, aquests punts te'ls pots no llegir perquè et poden
les
portar
notes.
A ampliacions aquestes notes, correcte, sí. Doncs és aquí, és un llibre que té unes 100 pàgines de notes a final de document, i si es llegeix el llibre i no es llegeixen les notes, es perd tota la gràcia. Vull dir, són notes inexcusables, s'han de llegir totes.
Aquí, doncs... aquí hi ha referència.
Sí, si vols dir-ne l'editorial, a més, és Ignà Lomà de Joaquim Maria Puyal, editorial...
Sí. Aquí diu... ja m'ho trobo per aquí...
Columna, potser?
Columna, sí.
Columna.
Sí, columna. Columna, sí.
Molt bé, no et demanarem cap més detall. Amb això en tindrem prou per trobar-lo a la llibreria que ens interessi. I passem a la següent secció.
Llibres a la carta.
Thank you.
Molt bé, doncs continuem en directe. Són 9:15, gairebé 10, 9:15, i continuem a Tirant de Llibres aquí a l'estudi número 1 de Punset Ràdio, i tenim ja l'Helena Martínez Pons en directe. Molt bona nit, Helena.
Bona nit.
Bona nit.
Com esteu?
Hola,
molt bé.
Ella.
I tu?
Bé, bé, gràcies. Bé,
Quin és el tòxic que fa servir aquesta gent del llibre d'avui?
I és que ja tota la gent és tòxica, gairebé, si llegeixes el llibre. A veure, la gràcia del llibre està en que mentre vas llegint vas identificant gent que t'envolta en els diferents perfils. Ja, què sé jo, si fos adolescent, doncs diria el friki, el no sé què, el guai, el cool. Com que sóc més adulta, doncs trobaria l'autoritari, l'envejós, el descalificador, el queixós, el que sempre creu que té la culpa de tot. És un llibre molt entretingut. No és de psicologia, és un llibre de psicologia ni molt menys. És un llibre, aviam, adreçat a tot el públic en general. I bé, l'estat mateix el que et fa és treu uns perfils, vale, de com pot ser més o menys la gent, i llavors et va dient, pues mira, la persona que normalment és autoritària és així, aixà, tal, 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 segur que t'ho trobes aquí, tal, trobes allà, i al final et dona com uns petits consells perquè te'ls treguis a sobre, o si més no perquè no t'afectin, perquè clar, de vegades no els pots treure a sobre, si és un cap que és molt autoritari, vai, ja va inherent al càrrec, però...
O sigui que, bueno, Bernardo Estamateas, agent tòxica, el que pretén és precisament que et puguis defensar d'aquesta gent tòxica, que els identifiquis...
Sí, que els identifiquis i que no t'afecti, sí. Exacte. Per exemple, mira, un dels casos bueno, que em va frapar més perquè em va recordar molt a una persona que conec i que és molt propera perquè és un familiar, no? La típica persona, bueno, dic típica perquè per mi és típica, però el millor per la nostra viatge i per vosaltres no, no? Que sempre està, o sigui, sense que tu li demanis t'ajuda, d'acord? Vale, doncs aquesta persona t'ajuda, però després al cap d'un temps et recorda que t'ha ajudat, per tant, tu has de fer alguna cosa per ella, per aquesta persona. M'enteneu? Doncs aquest és un dels perfils que retrata aquí, no? Clar, llavors el consell que et diu és no acceptis l'ajuda. Encara que te l'ofereixi, que tu no li hagis demanat i tal, tu no l'acceptis. D'acord? Després hi ha, no sé, el mediocre, que també fa molta gràcia. Aquest el mediocre que no s'implica mai en res, que a l'hora de votar una cosa et diu sí però no, però ja veurem. El que mai... doncs d'aquest també en conec molt, el que es queixa molt de tot, però en canvi li dius, bueno, i per què no fas això? Bueno, és que clar, no puc, ara no puc, perquè ara precisament no sé què. Bueno, i per què no fas allò? I tu vas proposant respostes o possibles solucions i te les desestima tot, no? Per acabar...
Tot això que acabes dient, aquest caràcter, ens recorda una formació política.
Sí, a veure, ara no entrem en qüestions electorals.
No, però...
Però Jordi, que les entitats... Que té raó, en Joan, perquè les entitats
perdó.
Que, no, que a veure, que com a grup també deuen tenir la seva personalitat, no? Dic jo.
Ah, d'acord. Ho apliques a la psicologia social.
Suposo que sí. Pots trobar grups més autoritaris o grups més d'aquests que acabem de dir, no? Dels que no et deixen fer res, que sempre et posen una excusa o una altra. Entens? I, per exemple, la gent, també una altra que em va frapar molt, sobretot perquè en el món en el que vivim, és la gent que... La gent tafanera, la que sempre està parlant malament dels altres, o si més no parlant dels altres, ja és igual, veu malament, no? I realment et dones compte que moltes de les converses que mantens amb la gent que t'envolta, la feina, familiar, que sigui on anar fins al pa, doncs la gent és així, és que és així, no? Però clar, això ens provoca a nosaltres, quan ens diuen algú d'algú ens provoca, d'acord que podem dir, no, jo jutjaré les persones quan les tingui davant i les conegui bé, però això ens pot provocar com una mena de prejudici, no? Prejudici en el sentit literal, de prejutjar, no? I clar, és una cosa que et fa reflexionar. Ara us haig de dir una cosa, la paraula llibre és totalment posada en cursiva, perquè jo l'he trobat en català només en versió virtual, amb e-book, d'acord? Jo estic amb la plataforma Android, i llavors hi ha una de les opcions que tinc és descarregar, o sigui, et diu, mira, en castellà tens tants, en anglès en tens tants, bueno, i diu diversos idiomes, i em va fer molta gràcia trobar-lo en català. No és gratuït, perquè clar, els que són gratuïts són els llibres antics que, bueno, que si més no te'ls pots descarregar ja qualsevol emule de turno, eh? Vull dir que segur, jo he hagut de pagar poc, però he hagut de pagar per descarregar-lo. Però bueno, em va fer molta gràcia perquè aviam, aquest llibre és relativament nou, per dir-ho així, i trobar-lo ja en català en una plataforma d'aquestes d'e-readers, doncs em va fer molta gràcia.
I com val? Com val?
A mi em va costar 5,99, gairebé.
Ah, clar, que la gent ho sàpiga, preu, eh?
Jo, sí, perquè jo la botiga l'he vist, en l'edició castellana l'he vist a 15 o 16, depèn del lloc.
Ah.
Depèn del lloc, l'he vist, i fins i tot en una botiga Passeig de Gràcia l'he vist a 17,50.
Carai, sembla això, les ofertes. No, va bé saber-ho, això.
No, però us vull dir una cosa, eh? No, o no tinc edat, o no estic acostumada, o m'estimo més el paper, eh?
Sí.
Us ho dic de veritat, sí.
Un dia farem un debat sobre aquest tema. Sobre,
Pues sí, a mi m'agradaria participar-hi. Aquell dia aviseu-me abans de l'acció que podria pujar.
Tota la gent que col·labora amb nosaltres els farem aquí amb els telèfons i farem un debat sobre aquest tema, eh, Jordi, Francesc?
Molt bé. Helena, si les meves dades són correctes, el títol és Gent tòxica, però té com una mena de subtítol. Les persones que ens compliquen la vida. És això?
Això la meva edició no... Bueno, aquí en l'e-book no... Bueno, sí, no em surt el títol d'allò i de seguida l'índex. Clar, que no surt ni foto del senyor, ni editorial, ni res.
Ho dic perquè potser aquesta mena de subtítol és més il·lustrador, no?, que Gent tòxica. Això pot voler
sí,
moltes coses.
Sí, potser Gent tòxica és massa agressiu, no?
Sí, potser
tens
sí.
Tens raó. Però clar, jo aquest subtítol no el tinc. En la versió meva no el tinc.
Molt bé, Helena. Doncs si no hi ha
gràcies,
res més...
Gràcies un dilluns més i sembla ser que dilluns vinent no ens trobem, no?
Sembla que no.
Farem festa, sí.
Farem pont.
Molt bé, farem pont. D'acord.
Fins aviat de totes maneres.
Fins al 7, gràcies.
Apa, a reveure.
A reveure,
adéu,
fins aviat.
Adéu.
El noticiari.
Bé, comencem amb una primera notícia parlant de què fa uns dies es van atorgar els Premis Nobel i un dels que parlarem aquí és el Nobel de la Pau perquè es van donar a dues dones liberianes i a una iemenita. Sobre aquest tema, en Jordi Armadans, que és el director de la Fundació per la Pau, valora una mica aquest atorgament i diu el següent. Diu, tenint en compte que aquests pràcticament 100 anys de Premis Nobel, la presència de les dones com a premiades ha estat ínfima, l'anunci de les premiades d'enguany és positiu. Fins ara hi ha hagut una gran invisibilitat de la dona, una invisibilitat injusta perquè també les dones han estat víctimes principals de molts conflictes armats i, en sentit positiu, les dones moltes vegades han organitzat les propostes i els col·lectius que han estat generadors de pau, en benefici seu i de tota la societat. Que es premiï tres dones és una molt bona notícia i una justa recompensa a un excés de masculinitat d'aquest premi. I acaba dient, un matís que faria per això. Penso que tot i que la presidenta de Libèria hagi fet una feina important i que està bé que se li reconegui, els premis s'haurien de concentrar a gent de l'àmbit civil, que no tenen capacitat de projecció ni de visibilitat. I no tants caps d'estat o de govern que facin més o menys i no tants caps de govern, d'estat de govern, que això passa amb altres premis, que facin més bé o més malament la seva feina, ja que tenen una posada de projecció que els altres no tenen. Bé, dir que els premis han estat a John Sirleaf, la presidenta de Guinea, l'Aimat Gobi, activista de Libèria, i Tamakul Karman, activista de Yemen.
I la novel·la Bon cop de fals, dels escriptors Ramon Gasch i Andreu González, ambientada a Santa Maria Palautordera, va obtenir dimecres 19 d'octubre el 15è Premi Néstor Luján de novel·la històrica convocat per l'editorial Columna. Es tracta d'una obra d'acció i sang protagonitzada per un home anomenat Joan Martí, marcat per la Guerra dels Segadors. Concretament, Ramon Gasch és un escriptor i enginyer palauenc, el qual assegura que va començar a treballar en l'obra el 2007 després d'haver-se documentat sobre el conflicte, la Guerra dels Segadors, i haver quedat marcat pels escrits de qui va ser una espècie de periodista militar que acompanyava l'exèrcit castellà i que s'anomenava Francisco Manuel de Melo.
Més premis, precisament, s'han lliurat fa molt poc els premis Alfons el Magnànim, lliurats, atorgats per la Diputació de València. Concretament, el Premi de Narrativa ha estat atorgat a Silvestre Vilaplana per l'obra El quadern de les vides perdudes, una novel·la psicològica i d'intriga que té un argument que gira entorn d'un personatge que pateix una progressiva degradació física i mental que es veu involucrat en una sèrie de crims. Per això diem que és una novel·la psicològica i alhora d'intriga. Pel que fa al premi de poesia, ha estat atorgat a un llibre que es diu Gàrgola, de Dolors Miquel. El jurat ha trobat aquest recull de poesia irònic i alhora tendre, trist, però amb molta força i contundència, i que juga amb els records d'infantesa. Els dos llibres seran publicats per Edicions Bromera la primavera de 2012.
Diem que una altra notícia, que Manlleu va recordar el periodista Jordi Vendrell al 10è aniversari de la seva mort. Manlleu, que va ser la vila natal del periodista, va fer una sèrie d'actes d'homenatge, programa, PDFs, etc., en ocasió del 10è aniversari de la seva mort. Així, Manlleu reivindica així la figura de l'obra de Vendrell i en destaca la professionalitat radiofònica. A mi, personalment, Jordi Vendrell se m'havia agradat molt perquè era un dels conductors d'aquell programa, el mono, el lloro i el mico, i el senyor de Puerto Rico, que també hi participava, Quim Monzó, i l'altre...
Sí, en Barnils.
En Barnils, exacte.
Bé, ara ja no estem en horari infantil, per tant puc donar una notícia una mica més pujada de to, breument, i és que suposo que coneixeu Els fruits saborosos, de Josep Carner. Doncs resulta que l'editorial Cusatània recuperarà una obra de Valerià Pujol que es diu Els conys saborosos, i és que resulta que s'inaugura una col·lecció de literatura eròtica que es diu De pèl a pèl. Doncs properament sortirà aquest llibre, que ja havia sortit fa uns anys.
Hi ha un altre llibre també a la llista ja publicat, ara me'n recordo quin és, però no és l'únic llibre.
Molt bé.
Bé, anem per la frase final. Escollem una frase que és anònima, però que et sembla que és il·lustrada, és el tipus de moltes actituds, i molt breu. Diu: l'única persona que mai no s'equivoca és aquella que mai no pren decisions compromeses. I amb això, doncs, donem per acabat el programa 177, quan són ara ja les 21:56, i estem ja quasi bé fora de temps.
Com Valeria Pujol, com va posar el nom al seu llibre.
Exacte.
Bé, recordeu que la setmana vinent farem pont.
Exacte, que
perquè
serem.
Dimarts vinent és 1 de novembre i, per tant... doncs,
toca castanyada.
Toca castanyada, per tant, dilluns vinent no hi serem. Però l'altra setmana sí que hi tornarem, amb el programa número 178.
Sembla que és el dia 4, no? Si no m'equivoco.
El dia no ho sé, quin dia serà.
Aviat, ja serà el mes de novembre.
El proper dilluns.
Bona setmana.
A reveure.
Bona setmana.
Han fet el programa de Tirant de Llibres Jordi Plens, Francesc Pina, Empar Morelló, Helena Martínez Pons, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornareu a trobar en directe des de la freqüència de 107.7 de la FM o des del web www.santsaloni.cat, tot clicant el logotip de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana.